Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el metge especialista en malalties infeccioses i salut global dels germans Trias i Pujol, el doctor Oriol Mitjà. Doctor Mitjà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si ha pogut sentir les dades i què li semblen. Mantenim aquest 0,76 i es va notant als hospitals, per tant, en principi, bones notícies.
Bones notícies, sí.
No sé si vol fer alguna valoració d'això.
Sí. Anem a veure, no, és que és el que era d'esperar. S'ha fet una intervenció que era un confinament i, per tant, hi ha hagut menys interaccions, la transmissió ha disminuït i, per tant, en unes setmanes hem d'esperar que anem veient els efectes del confinament, que ara, a partir del dia 23, doncs, s'alleujarà.
Quan ha vist de fet, estem tot el matí refrescant la web del DOC perquè es publiqui negre sobre blanc i ja tot el pla de desescalada. Quan l'ha vist, doctor Mitjà, què li ha semblat? Li sembla arriscat? Li sembla ajustat? Quina opinió manté sobre la desescalada?
No, és un pla de desescalada adequat, en el qual es van obrint de forma paulatina els diferents sectors de l'oci, la restauració, la cultura i la mobilitat, oi? Aleshores, sempre diem el mateix, i és que de les dues eines que tenim, que són les restriccions i la cerca proactiva de casos, una ha de compensar l'altra. Per tant, a mesura que alleugem tot el que són les intervencions restrictives, haurem d'anar enfortint les intervencions proactives de cerca de casos a la comunitat amb el testeig massiu antigènic.
Mm-hmm. I en aquest aspecte, per tant, el que va presentar ahir la consellera de Salut i el doctor Gimón en respecte a aquesta nova estratègia d'anar, allò que en diuen, no?, anar a buscar el virus, recolzant-se en part també amb els tests d'antígens, però amb la col·laboració aquest cop amb les farmàcies, quina opinió en té, senyor Mitjà?
És molt bona i penso que aquí sí que prenem l'exemple de Madrid, que saben que jo he defensat, perquè penso que hi ha evidència de que la intervenció de testeig antigènic massiu als barris d'alta incidència va funcionar. No així la gestió global de la segona onada, que penso que Madrid la va fer malament. Però vull ser molt explícit en això, que hi ha múltiples paràmetres que ens van indicar que ja no només el test d'antigen és eficaç i, per tant, és fiable per detectar casos, sinó que també l'estratègia de testejos massius pot controlar els nivells d'incidència i aquests paràmetres que han mesurat a Madrid doncs, han estat el control geogràfic. Bàsicament miraven el detall de la incidència en barris molt afectats i ells anaven fent cada setmana, es reunien i decidien quina àrea bàsica de salut tenia la incidència major i aquella setmana el seu objectiu era fer el testeig en aquella regió i veien com a mesura que anaven fent el testeig la incidència s'anava controlant en els barris. Després, per altra banda, saben vostès que sense tancar l'economia doncs, han aconseguit una reducció important. En el nombre de casos nous, sempre ressalto que no cal mirar els acumulats, sinó que cal mirar els nous. I si li comento una miqueta el que penso doncs, de les noves decisions, són molt encertades, està molt bé. Estem prenent aquest exemple, farem un cribatge massiu per ABS, és a dir, per àrees bàsiques de salut, segons la incidència. Saben que, vaja, començarem la Metropolitana Nord, que de fet és el nostre equip, a la Llagosta, Mollet, Mataró. Penso que s'hauria de fer a totes les altres gerències territorials, no només a la gerència territorial de Metropolitana Nord, sinó també a la resta d'àrees de Catalunya. I de les farmàcies, doncs miri, penso que no és un sistema suficientment fort, és a dir, no serà suficient per arribar a tothom. És un sistema de complexitat elevada que requereix l'enviament de cartes o invitacions nominals, una imprimir enganxines, una logística de mostra, gestió dels resultats. I, no sé, aquí jo li diria que per combatre la Covid cal sistemes més àgils.
Però sí que la voluntat, entenc, del govern, i així ho han explicat, és, diguem-ne, que hi hagi més facilitat, diguem-ne, que no sigui només, i això ha passat durant aquesta segona onada, un col·lapse dels CAPs o dels serveis de PCRs, diguem-ne, del sistema de salut, i en diguem-ne, descentralitzar-ho, diguem-ne, encara fer-ho més... La gran paraula és capilaritat, no la volia dir, però ja l'he dit perquè es defineix molt bé la cosa. I descentralitzant i capilaritzant aquestes proves s'arriba més ràpid i més fàcil a la població. No creu que sigui així, eh?
No, són dues coses diferents. Per una banda, és com es disminueix la saturació del sistema de testeig PCR als hospitals i s'ajuda a l'atenció primària. Però, per altra banda, està tota l'estratègia preventiva, que és la detecció de casos asimptomàtics. Fins a dia d'avui no s'estava fent pràcticament cap iniciativa per detecció de casos asimptomàtics, amb molt poquetes excepcions. Per tant, tot això és una estratègia nova, que per tant no és que desaturi el que ja s'estava fent anteriorment. I aquesta estratègia consisteix en unes unitats mòbils, és a dir, el banc de sang i teixits que agafarà l'autobús i anirà a certes zones molt afectades, després a les gerències territorials, que també s'hauran de mobilitzar i plantar una carpa al centre, a la plaça Major, i fer testejos, i aleshores tothom d'aquella població es podrà testar. I tercer és les farmàcies. Aleshores, el que li comentava, a les farmàcies han utilitzat un sistema que ja està en marxa, que és el de càncer de còlon.
Sí.
I aquest sistema li dic que és farragós i que només podran testar-se unes poquetes persones que rebin la invitació. I jo seria partidari de que la venda fos oberta al públic i que hi pogués anar-hi tothom que es volgués fer una prova per determinar si és portador asimptomàtic o no.
O sigui que perdoni, m'ha semblat interessant. És a dir, que les farmàcies poguessin vendre PCRs d'aquestes que són fàcils d'autotest, no? Perquè ho van explicar que són, per entendre'ns, el pal curt i que no requereix una formació especial i, a més, són menys angonioses, per entendre'ns, que es poguessin vendre a les farmàcies, s'ho fes algú a casa seva i aquesta prova on la porten?
Hi ha dos sistemes. Una poden fer la PCR i la porten a la farmàcia mateix, però l'altre sistema molt més àgil és que les farmàcies venguin el test d'antigen. Vostè va a la farmàcia, paga 10 euros, li donen un test d'antigen i se'l fa amb vostè mateix. I vostè és responsable de que si li surt positiu ha de declarar-ho al seu centre d'atenció primària. Això és una cosa que des de l'Organització Mundial de Salut portem molt de temps reclamant. Jo sóc membre del grup de treball per al control de infeccions a la comunitat. I diferenciem molt bé que hi ha sistemes de salut que són robustos i que són molt importants per aconseguir resultats sostenibles, però després hi ha els sistemes de control d'infeccions en emergències, que han de ser molt més pragmàtics i solucionar problemes aguts. Aleshores, les millores en salut requereixen dels dos enfocaments, no? El que li preocupava al sistema de salut és que no hi havia suficient integració. I això són inconvenients que són reconeguts, és a dir, la possibilitat de que el sistema informàtic no estigui integrat, la duplicació de les cadenes de subministrament, però que des de l'Organització Mundial de Salut s'indica normalment que en situacions específiques com emergències és molt més positiu superar aquests esculls o aquestes traves burocràtiques i desvincular el que seria l'estratègia de control de la infecció dels sistemes robustos, diguem-ne, del sistema sanitari tradicional, però que són molt més farragosos i complexes.
M'interessa aquesta lectura que està fent i li volia fer una pregunta perquè no en tinc constància i segurament vostè sí. Quan està parlant de fer la compra del test antigènic a la farmàcia, aquest test ràpid, per entendre'ns, que vostè ha defensat tantíssim des de fa setmanes, sabem que les PCRs tenen aquesta versió, per entendre'ns, fàcil d'automostra. Els tests d'antígens tenen versió automostra, és a dir, pal curt i que qualsevol s'ho pot fer a casa, sí?
Sí, exactament. Ho va explicar-ho ahir el doctor Gemón en roda de premsa. Va dir que a dia d'avui el kit et ve amb un pal llarg i un caset, és a dir, la prova, que Abbott ja està preparant el kit, és a dir, la caixeta on hi anirà un pal curt i el caset de prova, però que mentrestant no es comercialitza, doncs pot agafar el pal llarg i se'l fica una mica menys, és a dir, no el fiqui fins endins, només se'l fica 2 centímetres. És a dir, l'únic que canvia és el palet, si és llarg o curt. Però pot utilitzar el palet llarg i ficar-lo en dins.
Però per això està preguntant la diferència entre PCR i antigènic. En PCR sí que existeix això, és a dir, que es pot fer l'automostra amb antigènic igual, exactament igual que el PCR.
Exactament igual, sí. De fet, vam anunciar, de fet, aquesta troballa o aquesta descoberta farà cosa d'una setmana i el doctor Gimón em penso que va sortir a La Vanguardia defensant la mostra nasal per contra de la mostra nasofaringe, que és la que és invasiva.
Parlem de l'eficàcia d'aquests tests antigènics, perquè se n'ha parlat en moltes ocasions i en algunes, vaja, en algunes, alguns científics han apuntat que té una eficàcia menor que les PCRs, especialment en els grups que són asimptomàtics. Això és així?
No hi ha una diferència per la tipologia de malaltia, és a dir, si és un cas o un asimptomàtic. El que hi ha una diferència és segons la càrrega viral. Sabem que les persones que tenen molta càrrega viral, el test els detecta amb molta fiabilitat, aproximadament del 100%, un 99,9%. En canvi, persones que tinguessin una càrrega viral moderada ho continua detectant molt bé, i en persones que tenen una càrrega viral baixa, la detecció seria inferior. Però aquestes persones amb càrrega viral baixa no són contagioses. Per tant, el que estem dient és que el test antigènic el que detecta molt bé és la contagiositat, les persones molt contagioses.
D'acord. Per tant, el que no detectaria és la quantitat de deteccions que farà la PCR, però des del seu punt de vista el que està dient és no els detectarà tots, però els que no detecti tampoc no són infecciosos, per tant no ens preocupen. Seria això, no?
És exactament això, és a dir, vostè ha de saber què és el que està utilitzant i on ho vol utilitzar. Si em diu, vull utilitzar aquesta eina en una estratègia comunitària en la que m'interessa és poder-ho repetir molt sovint i de forma barata per detectar el màxim de contagiosos i aïllar-los, la millor eina és l'antigen. Ara, si vostè em diu, no, jo he de tenir una fiabilitat del 100% perquè aquesta persona anirà a una residència i està en contacte amb una persona de risc, doncs aleshores li diré, doncs el test antigènic no és suficient, hauria d'utilitzar una PCR per tenir el màxim grau de fiabilitat possible. Per tant, totes les dades científiques s'han d'interpretar segons l'objectiu o l'ús que se'n vulgui donar d'aquella eina.
Però hi ha un punt que m'interessa del que està dient. Per molt que no li preocupin, diguem-ne, les persones que no detecta perquè són menys contagioses, aparentment, segons el que està explicant d'aquests tests d'antígens, això sí que podria modificar les dades públiques que es donen, no? Per tant, li pregunto, des del seu punt de vista és possible que Madrid estigui tenint menys dades de contagi senzillament perquè utilitzen més tests d'antígens, encara que les persones que no ha detectat no contagiïn, eh? Això és un altre tema. Però vull dir, quan comparem dades d'incidència acumulada, quan comparem dades de positivitat, quan comparem dades entre comunitats autònomes, pot ser que això ho estigui adulterant, per entendre'ns?
L'entenc molt bé el que em vol dir, i sempre hi haurà factors contribuents que no controlem de forma experimental. És a dir, això és la vida real, no és un experiment al que tenim totes les variables controlades. Ara, penso que el que vostè m'està dient no afecta d'una forma significativa el comptatge de casos. El comptatge de casos sobretot el troben en casos amb sospita de Covid que li surten molts de positius. En canvi, Madrid està utilitzant sobretot aquest test antigènic per als cribatges d'asimptomàtics. En els asimptomàtics detectarà doncs, uns poquets casos que sumaran el numerador de forma no significativa. La major part dels casos, 98 de cada 100 els trobarà als centres d'atenció primària. Després n'hi haurà dos que els trobarà en aquests testejos asimptomàtics utilitzant el test d'antigen.
Hi ha una cosa que va proposar...
M'he explicat?
No. Sí. Jo crec que sí. Digui.
No, li vull dir això, que fonamentalment Madrid ha començat tot... És a dir, és una estratègia addicional. Vostè el que ha d'entendre és, fins ara s'estaven informant de les dades de nous casos de coronavirus...
Ui, no sé si s'ha tallat la comunicació amb el doctor Mitjà, a veure si podem recuperar-la. Si no ho farem per telèfon... Mira, sí, s'ha tallat del tot. Aquest pip, que sona a cursa de piscina, crec que el podrem... A veure si el podem recuperar i si no el farem per telèfon. Estava sent interessant perquè està explicant aquestes diferències entre els tests d'antígens, la bondat, diguem-ne, que poden tenir o no tenir, els dubtes que generen i que no generen. A veure si podem recuperar el doctor Mitjà. El tenim, sí? Doctor, s'ha tallat, eh?
Sí. Disculpi,
estava en l'explicació molt interessant al respecte d'això dels casos a Madrid. Digui.
No, el que li estava intentant dir és que fins ara, fins fa 3 setmanes, doncs, només testejàvem els casos sospitosos i els seus contactes, i això li donava la gran majoria de casos positius. I el que s'està fent amb el test d'antigen és una cosa o una estratègia addicional, en la que, a més, també està testant els asimptomàtics, però que sumaran poc nombre de casos en el numerador. Ja està, així de senzill.
Doctor Mitjà, hi ha una qüestió que té a veure amb una angúnia generalitzada de la població quan s'acosten les festes de Nadal. S'han estat parlant en les últimes hores de quines mesures es prendran, s'ha demanat a la gent que no faci grans reunions, etc. Hi ha un factor que té a veure amb això que ens explicava dels tests d'antígens. Si no recordo malament, va ser el govern de Díaz Ayuso que va venir a proposar que es poguessin fer els tests a les farmàcies, precisament perquè la gent pogués fer testos abans d'anar als àpats de Nadal per assegurar-se que no estaven contagiats. Li pregunto, fa sentit aquesta estratègia, tenint en compte que el test a vegades en els casos, em deia, els casos asimptomàtics que no contagien, no passa res, però si es fa un test dimarts, no té per què dijous donar el mateix resultat. No sé si m'explico. Té sentit aquesta estratègia?
A veure, té sentit des d'un punt de vista científic, ara des d'un punt de vista d'implementació i execució sembla una mica irreal i massa agosarat. És a dir, no, la prevenció del virus es fa amb múltiples eines, i les eines són el distanciament social, la mascareta, les mans, la distància, i evitar l'aglomeració de persones. I a més, es pot fer a l'ús del test antigènic. Ara, el que no pot fer és saltar-se totes les altres normes i pretendre-ho solucionar-ho tot només amb el test antigènic. Per tant, penso que seria massa arriscat i jo no seria favorable de promoure aquest tipus d'iniciativa.
No, i a banda de la qüestió que ens deia, és a dir, perquè per entendre com funciona un test d'antígens, doctor Mitjà, si ara jo me'n fes un, quina garantia tinc que en les pròximes hores no em pugui contagiar també? És a dir, quina assegurança em dona el test d'antígens que no estic infectat? Durant quant de temps? 24 hores, per dir alguna
cosa. No, li diu que en aquell moment vostè no és contagiós, però no li diu ni si té el virus incubant i per tant ja està infectat, però no suficient quantitat, ni si s'infectarà l'endemà. El que sí que donen els models matemàtics és que em repetia el test cada 3 dies, és a dir, el quart dia, avui i d'aquí 4 dies, això és més que suficient per controlar la pandèmia. Per tant, el que s'ha recomanat és un testeig cada 4 dies o, si no és possible, doncs cada 7.
Ui, tot això li estic dient perquè em consta que hi ha gent que està pensant en fer aquesta estratègia per Nadal, és a dir, per assegurar-se que no contagien. I, de fet, avui explicàvem aquest matí que als Estats Units falten 5 dies per Acció de Gràcies, diguem-ne, que és un gran moment de trobada familiar als Estats Units, i que hi ha cues gegantines en centres i laboratoris de gent que es vol fer proves per poder anar a casa seva en aquest àpat quan falten 5 dies. Això tampoc no té massa sentit, no?
No, anem a veure, és que una mica l'he intentat explicar ja. La qüestió és que s'han d'utilitzar totes les mesures. Aleshores, el test d'antigen el protegirà en un 95% de les vegades, però hi haurà un percentatge d'ocasions que no les detectarà, i són aquestes excepcions que deien de si hi havia hagut disseminació després d'haver-se fet un testeig. Si això es pot permetre quan el nombre de trobades familiars són petites, però si estem parlant de mobilitzar tot un país i permetre que tot el país tingui trobades familiars, aquest petit percentatge de fiabilitat que perdem es transforma en un gran problema.
Hem parlat fa una estoneta amb el ministre Illa sobre les vacunacions. Doctor Mitjà, no sé si és tan optimista com el govern d'Espanya respecte al que va anunciar ahir, que és que a partir del mes de gener, i avui ho ha explicat també el Via Lliure, a partir del mes de gener començaran les vacunacions a Espanya, que el mes de maig podria haver una xifra significativa de vacunats, al juny canviaria directament la situació. Ens ha parlat fins i tot que aquests, entre maig i juny, podríem estar parlant de xifres més a prop, ha dit, del 50% de la població vacunada que del 10%, per tant estaríem més a prop de 20, 25, 30 milions de persones vacunades. És tan optimista vostè com el ministre Illa?
Bé, jo era un incrèdul i, de fet, pensava que les vacunes arribarien cap al mes de març a maig, no? I, en canvi, han accelerat més del que pensàvem, i els resultats inicials crec que són suficientment ferms i fiables, i estic content de que és possible que es pugui començar a vacunar abans del que molts ens imaginàvem. Ara, adquirir una cobertura vacunal tan elevada tan ràpidament, doncs, costarà.
Què canviarà en el moment en què puguin haver-hi vacunacions?
Doncs miri, si tot funciona com han dit, bàsicament el que feien aquests estudis era vacunar 30.000 persones, i de les 15.000 que els hi donaven el placebo, és a dir, que no els hi donaven vacuna, 90 tenien Covid, però de les que sí que donaven vacuna només el tenien 5. Això vol dir que hi ha una reducció del 95% de casos de Covid nous, i que veurem un efecte pràcticament immediat des del moment que comenci la vacunació. Serem precavuts durant uns mesos, però de forma molt ràpida es podran reprendre activitats normals.
Si això fos així, les activitats normals que diu vostè, quan podríem recuperar aquesta normalitat?
En el moment en què hi hagi una cobertura vacunal suficient, això ho haurem d'anar veient. Diuen que perquè hi hagi una immunitat de ramat, és a dir, que el virus ja no es pugui propagar de cap de les maneres, han d'estar vacunats aproximadament el 70% de les persones. A dia d'avui potser hi ha un 10% de persones que han passat la malaltia i que ja tenen immunitat natural adquirida, i per tant s'ha de vacunar com a mínim el 60% de la població perquè no hi hagi transmissió de virus.
I a partir d'aquest 60%, amb, diguem-ne, vida relativament normal, com s'imagina el món amb una immunitat de ramat?
És una immunitat de ramat, eh? No vol dir que sigui una immunitat de ramat per transmissió natural del virus, sinó que amb la vacunació hem aconseguit conferir immunitat a suficient nombre de persones com perquè el virus sigui incapaç de saltar d'una persona a l'altra. I això, doncs, ens fa recuperar la vida normal pràcticament com abans de la pandèmia. Després el que s'haurà de veure és si aquesta immunitat és suficient duradera o si caldrà fer una revacunació l'any vinent, però en qualsevol cas ja tindríem la vacuna per poder fer les noves campanyes de vacunació. Sí, estic parlant del somni tan desitjat de poder tornar a fer una vida normal i que jo també desitjo.
6 minuts i dos quarts d'11 del matí. Li agraeixo moltíssim al doctor Mitjà, metge especialista en malalties infeccioses i salut global dels germans Trias i Pujol, de Can Ruti. Moltíssimes gràcies, doctor.
Miri, deixi'm que faci una crida, perquè tenim un estudi, que és l'estudi Convert, en el que provem l'eficàcia dels anticossos per neutralitzar el virus mentre no arriba la vacuna. I aquelles persones de més de 50 anys que hagin tingut una PCR positiva els darrers 3 dies, doncs que es poden inscriure a la web estudiconvert, també rt.org. I necessitem molta participació ciutadana. És de les poques medicines que a dia d'avui tenen el potencial de curar el virus mentre no arriba la vacuna.
Es poden inscriure qualsevol, insisteixi, que ha tret una PCR positiva en els últims 3 dies. I què faran exactament? Els hi trauran una mostra de sang? Què faran?
Sí, els hi farem unes anàlisis, però a més els administrarem dins d'un assaig clínic, sí. Per tant, que hi haurà persones que rebran la medicina i altres no, anticossos derivats del plasma i que són anticossos contra la Covid. En altres ocasions s'han demostrat ser molt segures, per exemple, en els Estats Units s'han donat a 70.000 persones pràcticament, però ningú ha fet l'estudi de si veritablement eren eficaces per reduir la càrrega viral d'aquella persona.
Anticossos és el que se li va administrar al president Donald Trump?
Sí, sí, és a dir, és un estudi molt semblant a la medicina que es va donar al president Donald Trump. Els anticossos aquests eren sintètics, és a dir, produïts al laboratori. Els anticossos que nosaltres donem són naturals. Són anticossos que, per tant, no repercutiran en cap guany per cap empresa farmacèutica, sinó que són derivats de la donació altruista que fan els catalans al Banc de Sang i Teixits.
A on es poden apuntar? Torneu a repetir, doctor Mitjà.
Es poden apuntar a la web estudiconvert, convert.org.
Estudiconvert.org. Doctor Mitjà, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.